La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Protagonista. Definició. Primera. Personatge principal d'una obra literària, d'una pel·lícula o d'una altra creació artística. Segona. Persona o cosa que té el paper principal en un determinat fet o esdeveniment.
Antagonista. Definició primera. Que es troba en lluita, en oposició, amb una altra. Definició segona. Personatge que, en una obra de ficció, s'oposa a la figura del protagonista. Bé, va, a veure. D'antagonistes hi ha de moltes menes.
Sí, i moltes vegades són tan necessaris que, sense ells, els protagonistes tampoc existirien o no tindrien tanta dimensió protagònica.
Un yin i un yang ontològic.
Els protagonistes necessiten dels antagonistes.
I els antagonistes dels protagonistes.
Sherlock Holmes i el doctor Moriarty.
Batman i el Joker.
Barça i Real Madrid.
PSOE i PP.
Un contribuent i Hisenda.
La cultura i la Barderi.
Sabadell i Terrassa.
Etcètera. Bé, saps aquest antagonisme entre Sabadell i Terrassa el va apaivagar el fill prodigi de les dues ciutats, que era en Quico Pi de la Serra.
Sí, fill de Terrassa i Sabadell, de mala raça no en sóc gaire, però tinc força mala pell.
Ja m'he fet gran, només d'alçada, peso bastant de menjar molt. Jo no dic res del que m'agrada, i vaig pel món amb peus de plom. Aquestes velles que van a missa perquè allà hi troben un racó. No tenen vells per estimar-les, quan les veig em fan compassió. Aquells que et perdonen la vida i que et tracten com un drap brut, mai no s'han fixat amb les velles, els fa besar del temps perdut. Barba no en tinc, això és mentida, no canto bé, això és veritat. Vosaltres que em teniu mania, que Déu us hagi perdonat. Que sou gent senyora, ho mireu tot de molt amunt i somrieu quan el meu pare em fa aixecar les 8 en punt. Dieu que sóc un trencavidres, que no faig res, que no pot ser, que he de deixar de somiar truites per estimar, calen diners. Però jo, Francesc Pi de la Serra, fill de Terrassa i Sabadell, de mala raça no en sóc gaire, però tinc força mala pell. Em costa anar a dormir a l'hora, que els assenyats n'han fet costum. I el meu pare no s'està d'orgues i em fa aixecar les 8 en punt.
The Dark Knight, el cavaller fos de Christopher Nolan de l'any 2008, podem veure en Batman, que fa Christian Bale, perquè n'hi ha molts, no? Però aquest és Christian Bale, com ha de lluitar amb el seu etern antagonista, el Joker, el malaurat Heath Ledger.
Escoltem una escena mítica de la pel·lícula en la que els dos estan cara a cara en un singular interrogatori.
Buenas noches, comisario.
Harvey Dent no ha llegado a su casa.
Claro que no.
Dime, ¿qué le has hecho?
¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó? ¿Con los suyos? Suponiendo, claro, que sigan trabajando para usted y no para Maroni. Le deprime, comisario, saber lo solo que está en realidad. ¿Se siente responsable del aprieto en el que se encuentra Harvey Dent?
¿Dónde está?
¿Qué hora es?
¿Qué importa eso ahora?
Bueno, dependiendo de la hora, puede estar en un sitio o en varios a la vez.
Sí, vamos a jugar. Voy a necesitar un café.
Ah, ¿la táctica del poli bueno y el poli malo?
No exactamente.
No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente el... ¿Ves?
Me querías. Aquí estoy.
Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a 5 personas. Luego has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel.
¿Dónde está Dent?
Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. No hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú... Tú me completas.
Eres una basura que mata por dinero.
No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como a un leproso. Mira, su moralidad, su ética. Es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante.
¿Dónde está Dent?
Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar.
Lo tiene controlado.
Solo tengo uno.
Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad.
¿Crees?
La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio.
Me lo estoy pensando.
Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos.
¿Ellos?
¿Sabes? Por unos segundos pensé que eras Dent. Por la forma en que te abalanzabas sobre ella. ¿Cómo te pones? ¿Sabe Harvey lo tuyo con su aborcita?
¿Dónde están?
Matar implica tomar una decisión.
¿Dónde están?
Decide quién quieres que viva. ¿Tu amigo, el fiscal, o su hermosa prometida? tienes nada. Nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. ¡No! Tranquilo, te diré dónde están los dos. Y de ahí el dilema. Tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52. Y ella en la avenida X con Cícero.
Soraya, ¿tú qué piensas del antagonismo de la competencia entre Radio Sabadell y el diario Sabadell?
No puedo opinar sobre este tema, lo siento. Mis labios están sellados.
¿No? ¿Seguro que no puedes decirnos algo? ¿Y ese secretismo por qué?
Porque soy de un bando, pero no diré de cuál.
Estamos aquí a las declaraciones de alguien que sabe de qué se está hablando, pero no puede comunicar más de lo que... ¿Y alguna, sin confesar de qué bando eres, alguna pista por donde pueden ir los tiros?
No vas a pillarme, lo siento. Me retiro.
Vale, adeu, Soraya.
Soraya.
Adiós, chicos.
Soraya es tu nombre en clave, ¿no?
Sí, Soraya. Sol-aya.
Muy bien, pues bueno, ho hem intentat, però sí, és sí. Que això és més difícil, mare de Déu. Sí, riu. Anem.
També existeixen animadversions, enemistats i antagonismes en el món de la poesia. Si no, que els hi preguntin a en Quevedo i en Góngora.
Ah, i tant. Quevedo odiava les innovacions lingüístiques del poeta cordobès i aquest acusava el madrileny de traduir malament les obres gregues. En Quevedo era antisemita i sempre acusava a en Góngora de tenir origen jueu pel seu gran nas. Escoltem el poema que li dedicà.
Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, Gongorilla. Perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristus la cartilla. Chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más por vida mía, aunque apuesto de escriba se te pega por tener de sayón la rebeldía.
I en Góngora tampoc es quedava curt. En el següent poema se'n fot de la coixera de Quevedo i de la seva suposada falta de coneixement del grec.
Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greuesco luego.
Aquí estem, els galàctics o els cavernícoles, digueu-nos com vulgueu, depèn de qui ho interpreti.
Estem passant molt fred, en una terrasseta, com sempre, en un bar. I aquí ja podeu escoltar de fons aquí la gent, no? Bé, volem explicar una petita anècdota. El programa d'avui és sobre els antagonismes i volíem saber sobre un antagonisme atàvic de la nostra ciutat, que és l'antagonisme protagonisme entre Ràdio Sabadell i Diari Sabadell. I ens hem trobat doncs, que ningú vol parlar al respecte d'aquesta... Bé, d'aquesta mena d'animadversió que existeix entre els dos mitjans a la nostra ciutat. Oi, Enric, explica.
Es veu que tenen alguna cosa, perquè vosaltres heu de saber que fem el nostre treball d'investigació periodística, que no sabem què és, però intentem imitar el que veiem i anem a fer preguntes a filosofia de carrer. Però, clar, aquí vam intentar trobar la col·laboració d'aquests dos mitjans de comunicació que tenim a la ciutat i, com deia molt bé l'Òscar, ens hem trobat amb els problemes de la, diguéssim, ens han tancat la porta als morros, vaja, al diari Sabadell, no? sí que hi ha alguna cosa que no sabem, heu de saber que aquí passa alguna cosa que no sabem entre aquests dos mitjans.
Jo crec que Enric és una història d'amor no resolta. Tu què opines?
És una història d'amor no resolta, eh? I nosaltres podríem resoldre-la, però no tenen confiança. No. Tampoc hem vingut a fer d'alcahuetes, però... Sí, no. Bueno, i agraïm molt a Diari Sabadell... Bueno, han declinat la nostra proposta, però agraïm molt la seva atenció i agraïm les seves idees perquè no ens han deixat amb les mans buides, no?
No, ens han fet... ens han dit que hi ha altres tipus de... d'antagonismes aquí institucionals a Sabadell, no? I que podíem indagar una miqueta sobre aquests, com per exemple ens ha dit, no? Molt amablement el xicot que ens ha atès de que, jo sé, Sant Vicenç, la faràndula, ens ha dit Escola Pia, que ens ha dit Club de Natació, no? Barça-Madrid, no? Oi? També? Ens ha dit? No, mira, ens ha donat idees, tu. Gràcies. Sí.
Agraïm a Diari Sabadell perquè, clar, el dir paraula antagonisme, es veu que el cap de setmana no ens han pogut donar permís per fer l'entrevista, però sí que han pensat al llarg de la setmana que podíem fer. Gràcies perquè ens heu omplert d'inspiració. Gràcies, Vinga.
Bé, continuem amb la recerca.
Vinga,
Enric, som-hi.
Anem cap allà.
Ben, cap allà. On anem ara?
Allà, al mercat, no?
Sí, ole, això sembla una piràmide.
Amb els Scorbuto, grup emblema del rock radical basc, no queden gaire clars els protagonismes ni els antagonismes. No hi ha amics ni enemics, tots contra tots en el nihilisme punk.
Ja hem arribat.
Sí, ara estem aquí.
Al Mercat Central de Sabadell.
Molt bé.
Lloc emblemàtic d'aquí del centre.
Anem a descobrir antagonismes dins d'un mercat, a sota d'un mateix sostre.
Aquí estem ara davant mateix d'una parada de fruits secs.
Sí.
Preguntem aquí, Enric?
Sí, preguntem aquí. Es diu que viures brossa.
Vinga, va.
Som-hi. Bon dia. Oi, que us hem enganxat, quina mirada que ens fan. Mireu, nosaltres som de Ràdio Sabadell, d'un programa que es diu La Caverna Galàctica. I ja, però filosofia, fem sí, de, no, divertit, diguéssim. I us volíem fer un...
Intentem.
Sí, 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 tens raó. Us volíem fer una consulta.
Sí. El programa d'avui versa sobre una miqueta els antagonismes, els... les certes animadversions que poden haver-hi, no? Com per exemple, jo què sé, Barça-Madrid, no? Ràdio Sabadell, Diari Sabadell, i volíem, sí, la piscina. Volíem preguntar-vos si aquí dintre del Mercat Central també a vegades hi ha una miqueta com aquesta competitivitat certa entre algunes parades, existeix això o no? O és...
Pot existir competitivitat, però a la mateixa hora, també, si convé, ens ajudem.
Com et dius?
Jo, Maria Rosa.
De que viure és brossa, no? Sí. Molt bé, llavors, quan us ajudeu, però també deu aquesta competitivitat, més aviat és com... Qui diries que és el teu germà? O la germana de que viure és brossa, quin seria? Alguna com vosaltres, com es diu? El vostre que viure és brossa té, per exemple... fruits secs, formatge... I qui més té...?
Bueno, és que després pots a diferents parades, perquè després hi ha les de queviures i formatges, com les altres de fruita seca. Vull dir, clar, jo com que tinc una mica de tot...
I tu com et dius? Ai, no diu que no vol parlar. Però almenys el nom, no?
Montserrat.
Fa temps que ets aquí, a queviures brossa.
Des de petita.
I, ostres, si teniu una altra molt gran allà.
Sí.
Ah.
Nosaltres som la tercera generació.
Ah. Ja fa uns quants anyets, no?, que hi sou aquí.
Bastants.
Déu-n'hi-do.
I això ha sigut sempre així, aquesta col·laboració? O en algun moment de la història que ha hagut una mica més de... Vaig a veure si no, si fem una competència sana.
Sí, és una competència molt sana. Ah. Molt sana. Sí, sí.
Veieu, aquí, a queviures brossa, estan dient una cosa que és molt interessant, que hi ha una competència sana.
Sí.
Haurien d'aprendre moltes d'altres, no?, que sí, són institucions, sí, sí, a Sabadell, sí, 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 sí. Haurien d'aprendre una miqueta d'aquesta competitivitat sana.
Sí. Sí, perquè ens hem trobat en algun cas en el que no la porta molt bé.
No, que hi ha una competència però no és tan sana, no.
Mals antagonistes.
Sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, noia.
Vinga, adeu-siau,
eh? Adeu.
Vinga, vinga. Hosti, tu, ens han regalat unes figues i unes nous. Ai, que ens diuen que si volem cap problema. No, tranquil·la, gràcies, bonica. Home, ens estan preparant una degustació.
Sí.
Veieu? Veieu de què serveix preguntar pels antagonismes? Ostres, això...
Això és canela, eh?
Canela?
Sí.
I què és ben bé,
canela? Són catànies.
Ah, amiga, catànies, dues per cadascú.
Oh,
agafem unes catànies, senyores i senyors, que sí, ens estan, sí, regalant a queviure el brossa.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Oh, que bo.
Boníssim. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Veus que bé? Ah, que sí.
Bon dia. Hola, ets el senyor Maraca?
Bueno, sí, el senyor Maraca, David Canyadell, per servir-te. Però sí, estic aquí a Maraca. Què tal? Com estem?
Molt bé, molt de gust, David.
David, som d'un programa de Ràdio Sabadell que es diu La Caverna Galàctica, que és de filosofia. I bé, parlem bàsicament de temes universals i el tema d'avui és sobre els antagonismes. Tu creus que hi ha certs antagonismes aquí dins del mercat, dins de les parades o no?
M'agafes ara una mica fora de joc, eh? Antagonismes en quin sentit, diguéssim?
Com una certa com confrontació, no? Hi ha alguna altra parada de xocolates com la teva?
Ja sé per on vas, vale, tema de competències i de... Pues aquí, amb tema de xocolates, de moment sóc l'únic. Sí que és veritat que alguna parada tenen xocolates, però alguna parada com la meva especialitzada, de moment aquí sóc l'únic. Llavors jo no tindria cap problema, ni cap antagonisme, ni cap competència en aquest sentit, però per respondre una mica a la teva pregunta, sí que potser aquí, en el mercat, com a tot arreu, sí que hi ha competències i sí que hi ha alguna... Tot i que hi ha molta esportivitat en general, sí que hi ha algun moment o algo que pot arribar a una confrontació ben entesa. Vale?
Això ens han dit aquí a Que Viures Brossa, no? Que la competitivitat era olímpica, no? Sana i tal. Què és una competitivitat sana i olímpica?
Doncs que jo crec que la competitivitat sana ajuda a créixer. Vale? És a dir, per mi has de ser conscient que hi ha més gent que es pot dedicar a lo teu, vale? I com per exemple, ara faré una comparació que potser no ve a compte, no? Però penso que és molt així. Eh? L'època del Cristiano i el Messi era això, era entre ells dos van anar fomentant una competitivitat sana o no tan sana en algun moment, no? Però d'anar millorant i anar aprenent i un potenciava l'altre, és el que penso jo.
Així vols dir que és una miqueta com un joc de miralls, no? A vegades aquell que és el contrari, no? És una miqueta com el mirall per poder millorar, no? Una miqueta.
Sí, seria bastant això, perquè si tu ets l'únic, crec que t'estanques i no millores o no tens algú que et vagi tibant i et vagi dient, escolta, tira endavant, que t'estan fent la competència i aquest serà millor. No, jo vull ser millor, no? O jo vull no ser millor, sinó intentar sobreviure, no?, en aquest sentit. I tirar endavant i intentar, doncs, demostrar que de manera sana, no?, de que tu ets millor que l'altre, o com a mínim intentar arribar a ser millor que l'altre per poder, bueno, això, per anar endavant.
Llavors tu, en el teu cas, per exemple, ets el Messi i el Cristiano Ronaldo junts, no? Perquè no tens competència.
Bueno, aquí dintre no, però jo sempre miro això, justament que parlàvem d'això, de buscar algun incentiu, alguna competència, o mires exactament, si no és aquí, a França, o coses de gent que ha fet d'aquí per inspirar-te, i no és que sigui competència, sinó que també et fa una mica estar al cas, perquè sempre pot passar de que ara no tinc competència, però potser demà, escoltant-me per la ràdio, algú digui, doncs vaig a muntar una xocolata que aquest tio està sol, o sigui que la millor... Potser demà ja tinc competència. Llavors has d'estar sempre alerta i allò que diuen renovar-se o morir o estar sempre en moviment, no?
I David, tu que tens aquesta postura privilegiada d'algú que de moment no té antagonistes, ens podries dir en aquest mercat qui ocupa la primera plaça dels antagonistes?
Ostres, això seria difícil dir-ho, però bueno, sí que és veritat que només cal passejar-vos una miqueta per aquí i buscar algunes carnisseries que hi ha unes quantes, o simplement és mirar parades que es dupliquen que hi ha unes quantes. Llavors sí que hi ha més, algunes parades que tenen més clients o menys, bueno, però això és llei de vida. Llavors és anar mirant i anar buscant això, antagonistes, i en realitat si hi ha o no hi ha piques sants o no tan sants. En principi aquí, i és el que deien el company del Brossa, la rehabilitat és sana. Llavors hi ha bon rotllo en general i són com un poble dintre d'aquí de Sabadell, que és el que sempre m'agrada dir, i el mercat es respira en general un bon rotllo. Vale?
Molt bé, moltes gràcies, David, per la... Maraca, estem a Maraca, unes xocolates que treuen, vaja, que a mi em provoquen vertigen. Me les menjaria totes, tu.
Té una pinta, això, heu de venir aquí a visitar Maraca. Quins xocolates, tu.
Molt bé, David, gràcies.
Cuideu-vos, que vagi molt, gràcies, eh?
Enric, tu te'n recordes de l'any 89, que estàvem allà a l'Institut, al Ferran Casablanques, que va passar una cosa molt estrambòtica en el món de l'economia i política espanyola?
Sí, 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 sí. És que van passar moltes, eh?
Moltes.
El 89, 86.
Te'n recordes de l'agressió del Ruiz Mateos, el que havia estat... El que havia estat el...
Ministre d'Economia.
Exministre d'Economia, el Miguel Boyer.
Casado luego con la
Felipe González, sí. I casat amb la Presley.
Que se ha descasado con el otro.
Ara,
que, bueno, que sí, crec, sí, que sí. El Boyer,
meva,
no?
Eh? Quin circ, eh?
Sí, perquè en aquell moment la famosa expropiació del Partit Socialista de les empreses, i van expropiar també les empreses del Mateos, que tenia
Rumasa. Era un holding, no?
Sí, hi havia, dèiem abans, l'Adult, era... Sí. Què més? Tenia el torron aquell.
El xocolata estrapa.
Tal i qual, no?
Sí, sí, sí.
I és una passada. I imatges que ens han quedat a la retina per tota la vida, no?
Totalment.
Com el Mateos vestit de Superman, per exemple, no? Amb uns gallumbos per fora. molt vermells.
Sí, sí, sí.
Una capa molt ben puesta en la escalera del juzgado.
Sí, sí, sí. Aquí també ja es veu una gran animadversió, no? Són dos nèmesis, no? Miguel Boyer i Ruiz Mateos, no? Un empresari i un exministre d'Economia del Felipe González. Escoltem el moment
sí,
tan
brillant,
pantagruelesc?
També.
Vinga.
A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Veremos ahora la salida. Que lo que quiero decirle, Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al agujetista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio, en la calle. Pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente.
¿Cómo ha ido la declaración?
Pues como debía ir, normalmente, ¿no?
¿Qué le ha preguntado al juez?
Normalmente, ¿no?
Boyer, cuando yo te tenga que dar un puñetazo.
Hombre, qué loco.
Pero hoy en directo sin objetista, pues, es un mariconazo.
Pues a ver, pues no haber alquilado. No haber alquilado, ¿no?
No me conozco.
No haber alquilado.
Eres un cretino, un falso.
No haber alquilado. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este individuo.
Vente a la calle, quítate de protección. Peleemos como machos y como hombres, nah, pues para que no digan eres malvado y hasta que no acabe con
vergüenza. Payaso.
No te lo digo en serio.
Payaso. No, para dentro, para dentro.
Y el sindicato de Isabel con galerías preciados que yo lo tuve que en mi mano. Isabel firmó un contrato con galerías preciados. ¡Neón! ¡Neón!
No te digas nada, ya te pongo.
Tienes miedo, ¿verdad?
Mucho
miedo.
Circo,
miedo.
Mucho circo.
¡Ladrón!
A las payasas.
¡Eso, eso!
¡Quieto!
¡Eso!
¡Venga, venga aquí!
¡Sinvergüenza!
¡Delincuente!
¡Agresor!
¡A la cárcel!
¡A dar la cárcel!
¡Agresor, no!
¡De usted la cara!
¡Pego, leche!
Mira, Javier, por favor, que tú eres letrado.
Perdona, que tengo el cable por ahí.
Que no firmó el contrato con Isabel.
Nada, no, señor.
Que no lo vi.
No firmó ni nada.
¿El grupo Quintero? ¿Qué? ¿Es falso? Un tarjetón que le firmó Isabel Pruis y a Matías Cortés. Isabel, Isabel le firmó a Matías Cortés.
¿Es
tarjetón? Mira cómo me conoce.
Que proceda a la detención e ingreso en prisión del señor Ruiz Mateos.
Esta orden de prisión incondicional ha sido decretada como consecuencia de la agresión de José María Ruiz Mateos al exministro de Economía Miguel Boyer.
Javier, por favor, que tú eres letrado. Por favor, hombre.
Ya te
cogeré. Que no firmó el contrato con Isabel Pérez.
La agresión se produjo esta mañana en los juzgados de Plaza Castilla, donde había comparecido Miguel Boyer para declarar en relación con una querella presentada contra él por Ruiz Mateos. Durante la comparecencia de Boyer, el magistrado tuvo que expulsar del juzgado al expresidente de Rumasa por haber provocado este varios incidentes. Mientras, en los pasillos, cuatro personas protagonizaban una mascarada alusiva a los tres matrimonios de la esposa de Miguel Boyer. A las pocas horas de producirse estos hechos, la Fiscalía se ha querellado contra José María Ruiz Mateos como presunto autor de un delito de atentado. Los abogados del empresario jerezano han intentado presentar a su vez otra denuncia por insultos contra Miguel Boyer, que ha sido rechazada al carecer de la firma de José María Ruiz.
¿Saps qué, Enric? També...
Digue'm, Òscar.
Poden ser protagonistes i antagonistes a dos amics íntims. I poden ser enemics, també.
Com tu i jo.
Amics i enemics, exacte. No, no, però el cas que vull exposar és molt extrem.
Va.
O sigui, van arribar a les mans i quasi es maten entre ells. És el cas, per exemple, de Werner Herzog, el director alemany, i el Klaus Kinski, actor. Hi ha un documental de l'any 99 que és Mi enemigo íntimo.
I de què va?
Va, doncs, de... Està centrat molt en la figura de Klaus Kinski, que era tot un personatge, era un tio, un ególatra, era un cabronàs íntegre. Ara fa poc van sortir unes memòries de la seva filla més petita, dient doncs, que abusava d'ella de petita. Bueno, era un tio molt violent.
Però el Klaus Kinski, el Klaus qui és?
Klaus Kinski, home, aquell senyor amb aquella cara, amb aquells ulls, que fa por.
Sí.
Que va fer, per exemple...
Home, que fa por.
Sí, fa molta por. Ja, sense maquillatge ja feia por.
Mandibuloso.
Sí, era un tio molt lleig, però tenia un punt d'atracció brutal a la pantalla.
Sí, animal.
Sí, que va fer, per exemple, Nosferatu amb el Werner Herzog, va fer Fitzcarraldo...
Ah, aquesta Nosferatu, tio. Uah,
és brutal.
Miedo,
sí, sí, sí. I també va fer Aguirre.
Aguirre.
La còlera de Dios, no? Doncs, bé, podem escoltar ara un fragment d'aquest documental.
Per què s'odiaven tant, tu, això?
Bueno, perquè es veu que... Tots dos tenien un caràcter molt fort, però, clar, el Klaus Kinski era imprevisible. Era un tio que era com un polvorí, saps? I li costava poc d'encendre's i tenia, bueno, havia arribat a agredir els extras, havia fotut d'hòsties a altres actors, bueno, el director mateix, vull dir, s'odiaven, s'amenaçaven de mort.
Hòstia, imagina't el moment de contractar-lo.
Era brutal, sí, clar.
No, tenia que era un perill. Llamar el Klaus Kinski per fer la pel·lícula, no? No!
Doncs podem escoltar ara un fragment del documental Mi enemigo íntimo del Werner Herzog i el testimoni d'un dels actors del rodatge, d'Aguirre o la còlera de Dios. ¿L'escoltem?
Venga.
Bueno, la intensidad de Klaus Kinski ha sido muy agresivo, pues, en toda la escena de la película. Toda una vida ha trabajado con sangre fría, pues. Ha tenido intenciones siempre de agredir y siempre andaba armado en toda la escena. En todo, ¿no? Y cuando una escena hemos filmado, hemos invadido a un pueblo indígena que quemamos, incendiamos sus chozos, todo. Y Klaus Kinski salió a los extras a dar con todo, en la cual me hirió pues, con su sable y se sacó, sin medir aquí me hirió. Y yo estaba protegido con mi casco de acero, y al acero lo ha hundido y eso le mostré a usted. Y usted me dijo que ha perdido este sentido y estaba diciendo, yo no he perdido el sentido, nada, absolutamente. Solamente como con Guillermo me cortó el acero.
¿Pero sin casco?
Sí, con casco.
¿Pero sin casco?
Sin ¿podría? Casco, podía matarme, pues. Claro, la fuerza no se medía, el hombre era agresivo, como le digo ahí, era impulsivo el hombre. Agarraba su voz sin medida, daba a todos. Y eso habría que soportarlo todos los extras, pues, ¿no? Todas sus medidas que tenía de esa agresividad.
¿Y después?
Y después, bueno, solamente me ha rajado esto.
¿Todavía es visible?
Sí, sí. Sí, aquí. Sí. Nos hemos, en la noche hemos, después de la filmación, los extras se distraían con los casinos. Y unos tragos se tomaron. Y Klaus Kinski ahí salió y con agresividad disparó, pues no por hacerse el hombre. El tipo más fuerte y disparó y hirió a uno de los extras.
¿Cómo?
En su dedo.
¿En su dedo?
En esto. Sí. Al momento de cortar, disparó, ¿no?
Sí.
Y salió sangre. Y yo me asusté, yo dije que había herido en su cuerpo.
Ajá.
No era, sino que más que en el dedo, al extra Arauz.
Sí, pero... han penetrado los balazos
sí,
en su trayectoria al techo,
a la pared.
Y pasaban el suelo.
Por el suelo ha pasado a la pared.
Sí.
Porque odiaba a su semejante, impulsivo era. Era, bueno, con una sangre medio loca. No era normal. Agresivo. Era intensivo, de un carácter diabólico, pues, que siempre andaba armado. A un momento amenazaba a usted porque no podía usted soportarle, pues. Cuando no podía terminar el rodaje, quería abandonar. En pleno filmación, que nos faltaban varias escenas y tanta gente que iba a volver, con cuánto sacrificio hemos entrado ahí adentro.
Doncs abans hem llegit la definició de protagonista Sí. Però és curiós veure l'evolució que ha anat patint el tema del concepte de protagonista i com va néixer, no? Com moltes coses, i a nosaltres sempre ens ha agradat fer filosofia per saber d'on venen les coses, el concepte de protagonista neix a la Grècia clàssica, amb una sèrie d'autors que coneixem, no? I tu i jo hem llegit la Poètica d'Aristòtil, i sí, perquè sí, que sabeu que la Poètica és com un manual xiquitín de arte i de què més, de tot, és una miqueta, parla de l'estètica, però fa 2000 i pico d'anys, no? I és curiós com de la Poètica s'arriba a saber que abans d'arribar a l'antagonista, que és això que hem dit, expliquem que els drames grecs de l'antiga Grècia començaven amb un actor, només hi havia un actor i el coro, i el protagonista, perquè és ese que explica una història, i després va venir amb Esquil la introducció d'una altra cosa, per això t'ho deia, tan curiosa, que es diu deuteragonista.
Deuteragonista.
Deuteragonista. Que són dos actors. Llavors un feia de prota i el deuteragonista era el segon personatge, més el coro. A partir d'aquest moment, doncs, l'antagonisme pot funcionar d'una manera o una altra. Després va venir un tercer personatge, es veu que va augmentar el pressupost, i va sortir el tritagonista.
Tritagonista.
Que era el tercer el lance, no?
El bueno, el feo y el malo.
Ahí está. ¿No? Tenemos a Wester, que siempre dius que los griegos y los westerns se parecen mucho.
Sí, pues mira. Las tragedias griegas y el western tenen molt en comú. Ah, amb les tragedias shakespearianas també, no?
Exacte. I per això ens interpel·la tot això del protagonista i l'antagonista, que potser en el seu moment va sortir del deuteragonista, aquest, que era el segon, que de vegades servia, doncs, com deies tu, no?, parlant sobre Sherlock Holmes, que estava... El seu antagonista és...
El doctor Moriarty.
Aquest. Però el deuteragonista seria Holmes. No el Sherlock Holmes, sinó l'altre, com es deia?
El doctor Moriarty?
No, el doctor Moriarty. El segon de bordo estava el Sherlock Holmes.
El del formatge, elemental, que diu Watson.
Eso es. Pues ese seria el deuteragonista. De vegades serveix per donar les virtuts, no?, del protagonista, realzar les virtuts del protagonista, i de vegades és per amagar l'antagonista.
Com el Quixot i Sancho, una miqueta.
Ah, això seria també un bon exemple, no?
O com Phileas Fogg i...
Exacte.
I Passepartout.
Exactament. Tot un seguit d'històries, com per exemple Jean Valjean i Javert, els Miserables, de Victor Hugo. Aquests són antagonistes pura i simplement i directament, no? Aquell de policia que el segueix i l'altre, la vida d'un i l'altre és com la de Boyer i...
Boyer i Ruiz Mateos.
Això és l'evolució fins a arribar a l'antagonista amagat en el segon de bordo, no? Que de vegades pot reforçar el prota o pot anar en contra del prota. Però tu què creus? Sempre és un conflicte entre un i l'altre? L'antagonista sempre ha d'estar en conflicte amb el protagonista?
Jo crec que quasi sempre sí. Ha d'haver-hi un conflicte, si no hi ha història, no? Crec. I... són necessàries aquesta rivalitat, no? Hi ha rivalitats que són una miqueta superficials i després hi ha rivalitats que són molt profundes i que es converteixen en nemesis, no? Que l'objectiu de l'un i de l'altre és eliminar. Eliminar l'altre, no? Eliminar l'enemic.
Vale, has fet servir nemesi. Sí. I abans també. Sí. Què és nemesi?
Nemesi és, diria que és un concepte que surt de la Bíblia, no? Diria que és el màxim enemic, diria, Diria, no sé.
Sí, no,
ho hauríem de buscar, però ara el significat, no sé, però
és com l'enemic, no?
L'enemic, allò, però saps?
Però d'un mateix i de vegades generat dintre d'un mateix, perquè sempre estem buscant l'antagonista fora, però de vegades l'antagonista és dins. Me'n recordo que vam posar també a la caverna aquell fragment del Cyrano de Bergerac, que en lluita, sembla que lluiti amb ell tota la vida. Que el seu propi antagonista sigui ell. És tan gran que ell mateix és el seu antagonista.
Sí, o Doctor Jekyll i Mr. Hyde,
per exemple.
No, és ell, el seu propi enemic.
Per exemple. I es diferencia d'allò del Doppelganger, també aquell programa que vam fer, el doble, perquè és com algú que està fora. Però és veritat, aquest exemple és boníssim, també, l'antagonista d'un mateix. El que els partits polítics s'afanyen molt a dir que no hay enemigos, hay contrincantes o adversarios i tot això, no? PP i PSOE no són enemics, són adversaris polítics.
o com hem mencionat abans també, Barça-Madrid, no?
Exacte. No són enemics, són adversaris.
Són grans rivals, no? Però hi ha enemistat.
Hi ha una gran enemistat i rivalitat doncs, amb personatges com Miquel Àngel o Leonardo da Vinci, que de fet tenim un document que els podem sentir, però en llengua vernàculo italiana. Posarem un trosset, a veure, però no sé si sabeu italià, però jo no.
Jo tampoc. L'italià no és molt fàcil.
És que però... dice antagonista en un moment, no? Sí. No, sì, sí, que s'entén.
Merli oggi.
Che fate?
È un giovane piccolo, contorto.
Ehi, dammi la mazzetta.
Dalle mani nodose, che oggi ha poco più di 25 anni.
Da.
Sospettoso, violento, chiuso in se stesso e nel medesimo tempo aperto alle confessioni più urlate, Michelangelo è l'antagonista nato di Leonardo.
I els poemes tan meravellosos que hem pogut sentir llegir d'aquesta lluita entre genis, no? Potser han de tenir alguna cosa a veure, s'han de semblar. És tot molt platònic, no? Allò de l'alteritat del ser. Si algú que ens pugui aclarir això seria...
És com una miqueta, em recorda això, el concepte de lluita de les arts marcials, no? Les arts marcials, per exemple, hi ha una llei que és màxima, que és sense el teu contrincant tu no ets res. Hi ha d'haver-hi un respecte. No?
Clar.
I és veritat, fins i tot en les enemistats més heavies, l'un no seria res sense l'altre. No?
Clar.
És curiós, Sherlock no seria el Sherlock que coneixem sense, no?, un gran rival com el Moriarty, i al revés. També,
això és veritat. No? Sí, sí. O el Papa Pitufo no seria ningú sense el Gargamel.
Ah, sí? Per què?
Perquè el que passa és que hi ha un moment en què també hem parlat d'això, de que potser un es converteix en l'altre. Tu que converteixis en el teu propi antagonista. A veure, em sembla que això li passa al Papa Pitufo.
Gargamel, tengo graves problemas con mis pitufos.
Sí, lo sé, lo sé.
Y necesito que me mires a los ojos. Eso es perfecto. Aquí y acá lo que yo diga y ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Hemos cambiado nuestra apariencia física, Gargamel.
Pero es deshonesto, si eso es lo que es, deshonesto. Eres un sinvergüenza, chapucero, fraudulento y toda tu... ¡Arra, el largo! ¡Arra, el cabeza de chorrito! Si quieres comerte un pitufo, cómetelo, pero déjame en paz.
Miau, miau.
Quiero volver a ser tú, quiero decir yo, quiero ser Gargamel, no me quiero quedar así.
No te preocupes, ni yo tampoco. Cuando haya restaurado la paz en la aldea, nos volveremos a cambiar.
¿Cómo?
Mirándonos a los ojos de nuevo y diciendo el hechizo mágico.
Entonces mírame a los ojos ahora. En fin, fra, cámbiame. No, si no fue. Tiki, tiki, toca ahí.
També hi ha altres antagonistes molt famosos en el món del còmic. Passa que a França m'agradaria... Òscar, tu saps molt de còmic. Per què França, el món del còmic, té tanta importància en aquest sentit? Inclús hi ha sèries polítiques. S'explica la política a través del còmic. S'explica tot a través del còmic, no? I aquí no, tio.
Doncs perquè allà es considera que és un art. Cosa que aquí no. Aquí està considerat com una cosa, com un entreteniment, com un art menor, no? Los tebeos, no?
Sí, como tebeo, como...
Sí, 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 sí.
No, que no poden contenir coneixement, sembla que no, no. Un còmic sigui només per entretenir-te.
Fins i tot van introduir aquí un eufemisme, que és el de novel·la gràfica, no? Sí. Per donar-li com aquesta pàtina de serietat. Quan, què collons, novel·la gràfica ni hòsties, és un puto còmic.
Clar.
El que estàs llegint, no?
És un còmic.
No. I el còmic és alta cultura, com la literatura, com la música, com...
Perfecte.
Qualsevol art, no? Clar. I allà ho tenen, doncs, bastant clarinet a França, cosa que aquí no.
És una pena, perquè, bueno, aquí, quan et gràcies a tot tipus de còmics... Jo, saps, l'Asterix i l'Obelix, clar, és un clàssic dels còmics, també.
Com el Tintín, no? Com Tintín. Dos pilars, no?, de la nostra infantesa.
Totalment.
Mortadelo i Filemón, tots...
Exacte. I mira que aprens de tot, llegint-los, però a més tenen un nivelazo. No és que sigui, hòstia, no. Des d'aprendre paraules a aprendre situacions. Però que ara que parlem d'antagonistes, bueno, és famós l'antagonisme entre l'Asterix i l'Obelix i César, romà.
Clar.
Però al final, de vegades es reconeix que un és important per l'altre.
Tenies raó, Caius. Ha estat un programa excepcional. No s'havia vist mai a Roma.
César, sigues generós. Atorga la teva gràcia a aquests dos braus esclaus.
La bondat del César és infinita, o gairebé. Gals! Sou lliures.
Amics meus, el triomf del César ha estat, sobretot, el triomf dels gals.
Doncs, si parlem d'antagonistes, com dèiem abans, penso que la metàfora, una de les metàfores que a mi m'agrada més de pensar és que un poeta és antagonista de si mateix i la veu d'un poeta és l'expressió del seu propi antagonista. I coneixes un grup, segur que sí, que és un grup d'humor, però són uns músics excel·lents, que són sud-americans, diria que argentins,
sí,
i que fan coses amb els instruments,
ja sé,
i que...
Ja sé què vols dir.
Tenen el nom d'un ofici...
Les Luthiers?
Un
d'ells era d'origen català, era de pares catalans. No, ara no me'n recordo.
Vale.
Però era un dels membres fundadors dels Luthiers, era d'origen català.
Doncs els Luthiers tenen una peça en la que parlen perfectament d'aquesta metàfora, que jo crec que és l'eco. No? Si algun antagonista d'un mateix pot ser el seu propi eco, tu t'imagines en una muntanya, que és el que sentirem, i a la muntanya tu t'expresses.
Estàs molt místic avui, eh?
Sí, a mi m'està tocant una miqueta la primavera que arriba. La primavera que... I tu què? Que hem llegit aquí uns poemes que no són místics, són bastant canyeros, però...
Perdó.
Què t'està passant? És l'antagonista de l'Òscar, sí. És la seva...
El meu antagonista és l'encostipat que porto a sobre.
Doncs aquest eco personal potser és l'expressió màxima de l'antagonista interior, no? Uh-huh. Vols que escoltem una miqueta què ens diu l'eco antagonista dels Luthiers?
Vinga, sí, sempre és un plaer escoltar-lo.
És un plaer, bé.
De mi amada,
ama,
responde a mi pregunta,
pregunta.
Dime, ¿quién es la más noble doncella?
Ella.
¿Cómo son sus espléndidos cabellos?
Bellos.
¿Qué sonrisa en sus labios se adivina?
Divina.
¿Me será siempre fiel? Dime que sí.
No sé.
¿Cuánto valen su humildad y su decoro?
Oro.
¿Qué mujer es hermosa cual estrella?
Ella.
¿Cómo es mi hermosa Annabella?
Preciosa. Preciosísima. Un embrononón.
Ai, això no hi ha manera. Estic una mica estressat, Òscar, noto tensió.
Sí, he estat allò, clar, és que ens han tancat les portes en alguns llocs i en altres ens les han obert, i amb els braços oberts, però sí, ostres, esgota això, de saber una miqueta dels antagonismes d'aquí, de la nostra ciutat de Sabadell.
Que n'hi ha molts, eh?
Són interiors, antagonistes de, des de dins mateix de la ciutat, no? En parlàvem amb la gent sàvia de la barra i deien que la competència sabadellenca és mítica a tot arreu. Aquest antagonisme el tenim a l'ADN.
Sí, 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 això sembla. No? I Sabadell amb Terrassa, no? Que és també... Que vés a saber de d'on ve aquesta animadversió. Bé, nosaltres hem posat ja el tema del Quico Pi de la Serra, no?
Ja ho
explicava.
Explicava els senyors.
D'humor, no? Que ell és fill de Terrassa i de Sabadell.
Un senyor de Terrassa. Doncs mira, jo em noto una miqueta amb el cap molt entupit, molt apretat. Jo necessito com superar l'antagonisme i trobar un destí agradable, tu.
Un destí agradable. I què creus que pots fer?
No ho sé, perquè pensant i preguntant no trobo la solució. Potser movem-me una mica més, anar més lluny. No sé, se t'acudeix alguna cosa?
No ho sé. Què et sembla si anem, jo què sé, a Barcelona, a passejar per allà, per la Rambla, no?
No estaria mal a Barcelona, o inclús més lluny, a fer un vaixell, o no sé.
En una ciutat tan gran com Barcelona els antagonismes han de ser molt més grans també, no? Allà.
Quina complicació, no.
Anem a un altre lloc, Enric. Sí,
a mi no se m'acut on podríem anar.
No ho sé, jo tampoc no tinc clara la destinació on anar. Hòstia, estem pensant el mateix,
sí,
ja.
Sí, ara.
Doncs, escolta'm, que estem aquí al costat, perquè no anem aquí a Careva, no? A Viatges Careva.
Al carrer Colón.
Al carrer Colón, sí, 48. Que ens preparin un dels seus, no?, viatges aquells de...
D'autor.
D'autor.
Ai, que bé.
Sí. No? A Terrassa o a Castellà del Vallès.
Ai,
no?
Un viatge d'autor a Castellà del Vallès.
I que són llocs allò que són molt exòtics,
sí,
no?
Sí. Segur que amb Careva descobrim coses que no sabíem.
Segur. Anem a veure el Carles, la Eva, i companyia la Carla.
I tot l'equip.
Tot l'equip, no?
Vale, vinga, som-hi. Bueno, que us vagi bé, eh? I si teniu antagonistes, no us oblideu de...
De què?
De deixar-los sota la...
Sí. De passar dels antagonismes. Que la vida és molt breu. Per aquestes tonteries, en amistats. No?
I si no, compreu el Sabadell i ja... I us informeu, eh?
Sí, això. Anem, Enric. Pagues tu, eh?
Sí,
ara,
sí.
El cafè?
Sí. Okay. Apa. No, jo?
La Caverna Galàctica,
la Bea Aguilar,
a la realització tècnica. L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.